Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
PP i Govern es tornen a enfrontar al Congrés per la reforma del finançament i l'acord amb Esquerra Republicana, Maria Pagès.
La vicepresidenta Maria Jesús Montero acusa els populars d'oposar-se al pacte per interessos electorals. Des del Partit Popular, el diputat Juan Bravo acusa els socialistes de traïdors i de voler perjudicar altres comunitats en benefici de Catalunya.
El único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Catalunya nos roba o contra Catalunya vivíamos mejor. Porque piensan que alimentar este discurso del victimismo le puede dar rédito electoral.
Ustedes han pactado, rompe con el sistema de financiación y rompen la igualdad entre españoles. Están creando independentistas de primera y españoles de segunda.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea desestima la demanda de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la negativa del Parlament Europeu a acceptar-los com eurodiputats a l'inici de la legislatura 2019-2024.
Toni Comín demanarà immediatament al Suprem una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'obligació de jurar la Constitució. Els de Junts han lamentat que Luxemburg hagi obert la porta a subvertir resultats electorals.
La comissió del 17 al Congrés ha aprovat el pla de treball que demana la desclassificació dels informes del CNI, tal com va avançar ahir el govern espanyol.
I la Comissió sobre l'Operació Catalunya iniciarà la ronda de compareixences el proper 15 d'octubre amb els testimonis de l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
Creix la preocupació per la inseguretat entre els barcelonins i baixa per la neteja després d'un any amb el pla Endreça.
La inseguretat obté un 27,7% de les mencions com a problema principal de la ciutat. És la xifra més alta de la història. Des de l'Ajuntament, la tinent d'alcaldia, Laia Bonet, recorda, però, que els delictes van a la baixa.
Les dades que reflecteix l'enquesta en termes de seguretat són dades importants i, per tant, són percepcions que no poden ser menys tingudes, i aquestes dades de juliol i agost són, com deia, significativament millors que aquesta percepció que mostren aquestes enquestes.
En cultura, Giancarlo Esposito rebrà el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges i Marta Argarona el Premi Woman Infant. El festival programa El Mal Invisible, una creació de Lluís Arcarazo amb David Verdaguer i Àngela Cervantes.
La venda d'abonaments per a la pròxima edició del festival ha augmentat un 30% quan només falta una setmana per a l'inici. Mònica García és la directora de la Fundació Festival de Sitges.
Hem pujat gairebé un 30% els abonaments. Això significa que hem venut menys, però multiplicat per 10, 15 o 20 entrades. Estem ara en 57.718 unitats, perquè ha estat una pujada bestial. El dia que vam obrir, ja et dic, vam acabar amb un 30-35% més que l'any anterior, i això es multiplica per entrades.
I en esports, Toni Castro, l'Espanyol està jugant contra el Villarreal al Real Club Deportiu Stadium.
Els blanquiblaus que venen de perdre el camp de l'Almadrid volen sumar el tercer triomf seguit a casa. Ara mateix, primer minut, Espanyol 0, Villarreal 0. Recordem que el Barça guanyava i el Getafe per 1-0 i continua líder en ple de victòries, i el Girona va empatar sense gols contra el Rayo. I encara en futbol, el Sabadell va superar el Múrcia, disputarà els vuitens de final de la Copa Federació contra el Poblense, i en canvi el Terrassa va caure eliminat als penals contra el Nucía.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més Panada Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que podem qualificar d'estiuenc, el que hem tingut aquest dijous a les comarques de Girona, a l'Ebre, a moltes contrades del prelitoral. Hem passat dels 30-32 graus. Sí que Girona, sobretot a l'Empordà, ha canviat el vent de cop i volta i ha baixat també en picat la temperatura. I tot just a hores d'ara comencen a arribar més núvols que estan afectant especialment les comarques de Ponent i que acabaran deixant al llarg de la tarda i més aviat al vespre alguna pluja feble, independentment ha anat plovent i ho continuarà fent al Pirineu Lleidatà. Quan més cap a la costa, més clarianes. I encara amb aquest vent que es deixarà sentir de garbí, sobretot a la costa barcelonina i tarragonina. Demà un temps força tranquil al matí, a la tarda algun xàfec, més aviat vespre al sud de Girona, i demà força tramuntana a l'Empordà i molt de vent de ponent o de dalt a les comarques de Tarragona, Barcelona i Lleida. Demà també baixarà una mica la temperatura, però sobretot a la costa encara l'ambient serà molt suau. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs en aquests moments encara algunes incidències repartides per la xarxa viària. Tenim, recordem, l'autopista AP7 tallada per un accident a l'altura de l'Ampolla, en sentit sud, en sentit València. El trànsit es desvia més enrere ja per la sortida 39 cap a la Nacional 340. Aquí, en aquest punt, hi ha aturades en aquest tram de desviaments cap a la Nacional 340. Força volum encara a aquest punt de l'autopista. A la C31, a l'altura del Prat i d'entrada a Barcelona, hi ha hagut un accident. Queda un carrer tallat. Aturades entre 3 i 4 quilòmetres en aquest punt. I a l'autovia 2, en aquest cas a Castellbisbal, un vehicle variat que també ocupa carril en sentit Lleida. Per vehicles variats també hem de destacar un altre, a la C32, a Sant Boi de Llobregat, en aquest cas en sentit Sitges, per tant afectant el trànsit de sortida de Barcelona perquè també està ocupant un carril. A la resta de vies, força volum de trànsit, punts habituals, sobretot les dues rondes, la C58 o l'entrada a Barcelona per l'autovia 2. És tot de moment. Bona tarda.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonesmoltmes.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova picabaralla que han protagonitzat el Congrés, el PSOE i el PP i també Junts i Esquerra sobre el sistema de finançament singular per Catalunya.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, l'ha defensat, ha reiterat que no trencarà la solidaritat interterritorial i ha assegurat que donarà resposta a les aspiracions de més autogovern d'algunes comunitats autònomes. Per la seva banda, el Partit Popular acusa els socialistes de traïdors i de voler perjudicar altres comunitats en benefici de Catalunya.
I per la seva banda, des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha acusat Junts d'oposar-se a l'acord PSC-Esquerra sobre el sostre de despesa només perquè l'ha pactat el seu partit i que si els interessa millorar el finançament hi haurien d'haver donat suport. Pere Sanz.
María Jesús Montero ha acusat el PP d'atiar el victimisme i el greuge territorial. La vicepresidenta començava la seva intervenció denunciant que els populars només busquen rèdits electorals carregant contra l'acord amb Esquerra Republicana pel finançament singular a Catalunya. En la seva resposta, el diputat del Partit Popular, Juan Bravo, parlava de traïció i acusava el PSOE de perjudicar altres comunitats autònomes.
Yo creo que, por desgracia, el único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Catalunya no roba o contra Cataluña vivíamos mejor. Porque piensan que alimentar este discurso del victimismo, del agravio, le puede dar rédito electoral.
Ustedes han pactado rompe con el sistema de financiación y rompen la igualdad entre españoles. Están creando independentistas de primera y españoles de segunda.
La sessió parlamentària també ha viscut un nou enfrontament entre Esquerra Republicana i Junts. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de criticar l'acord amb el PSC només perquè no l'han tancat ells, ha dit. Rufián, a més, ha retret a Junts que posin en dubte sistemàticament els acords tancats entre republicans i socialistes. Una afirmació que ha mantingut el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
Després de negociar tot, principals mesures socials amb el govern, hem votat el 89% de les mesures del govern. Vostès, sense negociar absolutament res, dit per vostès, el 86%. Qui ha votat a canvi de res?
El PSOE va obtenir l'aprovació dels pressupostos a canvi de res. De fet, no va aconseguir l'aprovació d'uns pressupostos, no. Per la mateixa taula en va aconseguir l'aprovació de dos pressupostos.
La portaveu de Sumar, Aina Vidal, ha qualificat d'injust, caòtic i caducat l'actual model de finançament.
En aquest context, la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, defensa l'estratègia negociadora de Junts pel que fa als pressupostos de l'Estat i assegura que la seva formació està actuant amb altura de mires. Ho ha dit en una entrevista al Notícies en xarxa, Anna Ruiz.
Però Budó considera que les converses poden començar ja i no cal esperar la fi del Congrés. Tot plegat, diu, per aconseguir uns bons pressupostos que també vincula a un millor finançament dels ajuntaments.
Sense negociació i esperant a que un Congrés obri màgia, doncs tampoc és així, no? Que es fa, jo confio que tot aquest període és per poder negociar bé i atendre unes peticions que jo crec que són necessàries perquè Catalunya, i no només Catalunya, sinó la resta de comunitats autònomes, tirin endavant i sobretot també les administracions locals, els ajuntaments.
L'alcaldessa de la Garriga i presidenta de la EMC es mostra convençuda que Junts està actuant amb responsabilitat i altura de mires. És la reclamació que ha fet arribar la formació independentista al govern català. L'executiu de Salvador Illa ha advertit a Junts del risc que per a Catalunya suposaria no aprovar uns nous pressupostos generals de l'Estat.
En clau politico-judicial, titular també destacat del dia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desestimat la demanda de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la negativa del Parlament Europeu a acceptar-los com eurodiputats a l'inici de la legislatura 2019-2024.
En la sentència, el Tribunal diu que l'Eurocambra no té marge per qüestionar la llista final d'eurodiputats que envia Espanya, encara que exclogui membres que no han jurat la Constitució. Tot i això, el Tribunal insta els de Junts a recórrer el cas per la via judicial espanyola. La decisió complica la situació per a Comín, eurodiputat de Junts, a qui la presidenta del Parlament Europeu no va acreditar en espera d'aquesta sentència.
Doncs Comín demanarà immediatament al Suprem una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'obligació de jurar la Constitució.
Els de Junts han lamentat que Luxemburg hagi obert la porta a subvertir resultats electorals.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit no admetre les tres querelles presentades contra el president del Parlament, Josep Rull, i el que era en aquell moment conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la no detenció de l'expresident Carles Puigdemont en la seva estada a l'agost a Barcelona.
La sala considera que no existeix cap element que permeti relacionar cap d'aquestes persones amb els fets ocorreguts el passat 8 d'agost.
Més en clau política, la Diputació de Barcelona ha celebrat avui el seu ple del mes de setembre, que ha servit per acomiadar alguns dels seus representants que han passat a formar part del nou govern.
Aquest és el cas de Pilar Díaz, que deixarà l'alcaldia d'Esplugues de Llobregat per ser delegada del govern a Barcelona.
M'emporto un gran record, un gran aprenentatge i tota l'estima de les persones que m'han ajudat a ser ja no una millor professional o una millor responsable política, sobretot una millor persona. Sempre estaré agraïda i sempre al servei de tothom.
També deixen la Diputació de Barcelona Núria Parlon, que és la consellera d'Interior, Eva Menor, que és la titular d'Igualtat i Feminisme, i Xavier Amor, secretari general de Governs Locals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La comissió del 17A al Congrés ha aprovat aquesta tarda el pla de treball que demana la desclassificació dels informes del CNI, tal com va avançar ahir el govern espanyol.
L'organisme es reunirà de nou el pròxim 8 d'octubre per debatre possibles compareixences.
I pel que fa a l'altra comissió en marxa, la de l'Operació Catalunya, iniciarà la ronda de compareixences el proper 15 d'octubre amb els testimonis de l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
La comissió s'ha reunit també aquest dijous per aprovar el llistat de les 20 compareixents entre els quals hi haurà també l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria o l'exdirector de la Policia Nacional, Ignacio Cusidó.
Encara en clau judicial, aquest matí han passat a disposició judicial els detinguts de Font de la Pólvora. Els quatre presumptes autors dels fets van ser detinguts dimarts a Granada. Girona FM, Pau Villafañe.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial al voltant de l'edifici dels jutjats per evitar aglomeracions. Desenes de familiars de la víctima s'han concentrat a les portes des de mig matí. El germà d'un dels assassinats, l'Antonio, agraeix la tasca policial i diu que abans no hi confiaven.
Simplemente está muy agradecido con ello, ¿vale? Porque han hecho un trabajo estupendo, porque no lo han demostrado. Nosotros creíamos que no, ¿vale? Estábamos en una duda, pero ellos han hecho el trabajo espectacular, porque lo han cogido a todos los asesinos. Y estamos muy contentos por esa parte, tanto de los civiles, de la parte de Andalucía, como los de Cataluña.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir aquestes quatre persones el dimarts a Granada com a presumptes autors del tiroteig que hi va haver la nit de Sant Joan.
En successos també, un incendi en una empresa de biomassa de Berga ha obligat a confinar els veïns i activar el pla Procicat en fase d'emergència. Per sort, però, no hi ha per ara cap ferit. Anem cap allà, Televisió del Berguedà. Héctor Aranda, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'incendi declarat aquesta tarda a la central de biomassa del polígon industrial de la Vall d'An de Berga continua cremant, però amb menys intensitat, perquè part del combustible de l'edifici construït parcialment en fusta ja s'ha consumit. Els bombers es centren ara en remullar la zona de calderes, on hi ha els dipòsits d'oli que haurien començat a cremar. També treballen en una nau propera on el foc hauria avançat per les canonades internes. A l'indret del sinistre hi treballen 22 dotacions. En el moment de l'inici del foc no hi havia ningú a les instal·lacions de la central i no s'haurien de lamentar víctimes, a l'espera que els bombers puguin accedir a l'interior de l'edifici per confirmar-ho. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase de prealerta al Prat Procicat i s'ha decretat el confinament preventiu al nucli de Fullaracs, a la part alta del polígon, i a l'antic poble de la Vall d'An, proper a la zona de l'incendi. Mesures que continuen en vigor. L'Ajuntament de Berga ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè els veïns de la Vall d'An es tanquin a casa.
Doncs moltíssimes gràcies, Héctor, per aquesta última hora. Creix la preocupació per la inseguretat i baixa per la neteja després d'un any amb el pla Endreça a Barcelona. De fet, la inseguretat obté un 27,7% de les mencions com a problema principal de la ciutat. És la xifra més alta de la història. Albert Güell.
Malgrat que la percepció d'inseguretat ha assolit la xifra més alta de la història en aquesta enquesta, la primera tinenta de l'alcaldia, Laia Bonet, ha destacat que les dades diuen que la tendència va a la baixa en els darrers mesos. Bonet afirma que els delictes han disminuït un 7% de mitjana entre juliol i agost.
Les dades que reflecteix l'enquesta en termes de seguretat són dades importants i, per tant, són percepcions que no poden ser menys tingudes, i aquestes dades de juliol i agost són, com deia, significativament millors que aquesta percepció que mostren aquestes enquestes.
L'accés a l'habitatge i la neteja són les altres preocupacions principals de la ciutadania, amb un 12 i un 9% respectivament. D'altra banda, un 47% del veïnat considera que la ciutat ha empitjorat l'últim any, mentre que el 28% creu que ha millorat. Amb tot, la satisfacció per la gestió municipal ha millorat en 5 dècimes respecte a l'any passat. L'enquesta de serveis municipals de Barcelona es va fer del 29 de gener al 29 d'abril d'enguany.
Notícies en xarxa.
En clau laboral, la UGT i Comissions Obreres han convocat aquest dijous tot un seguit de concentracions de protesta per reclamar la jornada laboral de 37 hores i mitja.
Segons els sindicats, més de 1.500 persones s'han concentrat a les portes de Foment de Treball a Barcelona i un miler més en les protestes que hi ha hagut a Lleida, Girona, Tortosa i Tarragona.
Tarragona Ràdio, Gio González.
Assenyalen en el manifest que s'ha llegit en la concentració que ha plegat més d'un centenar de persones que la reducció de la jornada laboral a Espanya no és només una necessitat, sinó una qüestió de justícia social i un mecanisme de solidaritat que ha d'implementar-se immediatament. Joan Llor, secretari general d'UGT Tarragona, ha assegurat que és moment d'aplicar la reducció de les hores laborals.
Som al final d'aquest trajecte de negociació i la patronal ha dit que no vol reduir les hores després de 40 anys fent 40 hores setmanals. I penseu que els últims 40 anys la productivitat s'ha augmentat moltíssim.
Mercè Puig, secretària general de Comissions Obreres Tarragona, ha explicat que el canvi comportaria diferents millores davant la visió de la patronal.
És un canvi que millora el treball dins de l'empresa, millorarà l'ocupació. Pensem que millorarà moltes coses.
Les organitzacions sindicals tenen com a cavall de batalla la reducció de la jornada laboral en aquesta tardor, en un moment en què el govern de l'Estat vol aconseguir un acord amb la patronal i els sindicats que permeti retallar la setmana de treball fins a les 37 hores i mitja.
I els treballadors de la planta de compostatge Secomsa de Botarell han desconvocat la vaga després d'arribar a un acord amb l'empresa i de gairebé un mes de mobilitzacions. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Si fa una setmana es va donar a conèixer el final de la vaga dels treballadors de Reusnet, avui els assalariats de Secomsa han anunciat que desconvoquen la pressió després d'arribar a una entesa amb l'empresa. Durant 24 dies, la plantilla ha treballat amb serveis mínims per l'estancament de les negociacions del nou conveni. Durant aquest període, a totes les poblacions, a excepció de Cambrils i Reus, s'han pogut veure contenidors plens. Ara, un mes després de mobilitzacions, l'empresa ha acceptat reduir la jornada a 35 hores setmanals. El delegat de la CGT a Secomsa, Ignasi Rizalde, ha detallat la causa per la qual no van poder obtenir la millora salarial.
Bueno, el que va passar aquest any és que van arribar tard a fer l'informe i els pressupostos, i llavors per això es van prorrogar. Però se suposa que aquest any han après la lliçó i es farà a temps i ben fet, no com aquest any.
Des del sindicat el qualifiquen d'un acord històric a nivell de la comarca.
En clau econòmica, les comarques gironines són les que més han crescut l'any passat en valor afegit brut. Els serveis privats productius, com les assegurances o les finances, agafen el relleu del turisme, el comerç o l'hostaleria. I Catalunya supera per primera vegada el PIB d'abans de la pandèmia. Són dades de l'anuari econòmic comarcal del BBVA que s'ha presentat avui. Mont Carvajal.
El turisme i l'hostaleria no han crescut gaire el 2023 perquè ja estaven molt expandits. En canvi, el sector manufacturer, la indústria i les exportacions sí que han crescut força. Això fa predir a l'economista i autor de l'estudi anual comarcal del BBVA, Josep Oliver, un cert canvi de model productiu del país.
És aquest canvi productiu, que no sabem si és un canvi de model,
i per tant és l'inici d'una nova i llarga amistat que desitjaríem veure entre els serveis productius i les manufactures i les exportacions, aquest paquet que el país intenta fomentar i poder-ho estem aconseguint.
Les comarques que més han crescut són les de Girona.
A Girona pesaven el 44 i han crescut el 4. Escolta, Girona ha sortit disparada.
El sector primari pateix una caiguda de gairebé el 18% a causa de la sequera i la crisi dels cereals. Les comarques que han perdut valor afegit brut són el Moianès i tres de Lleidatanes, el Pla d'Urgell, la Noguera i la Segarra.
Doncs a Lleida aquest matí s'ha donat el tret de sortida a la Fira Agrària de Sant Miquel amb una advertència a la resta del país. Si s'empobreix el món rural, s'empobreix Catalunya.
El certamen d'aquest any advoca per ser l'edició de reflexió dels canvis que cal afrontar de cara al futur.
I en el marc de la Fira, la capital del Segrià també ha posat en marxa la nova oficina Invest in Lleida per atraure noves inversions. L'objectiu és que acompanyi i faciliti els tràmits administratius. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
En el marc de la Fira de Sant Miquel, l'Ajuntament de Lleida ha presentat aquest espai que s'ubicarà a l'edifici del casino, a l'eix comercial, i que ja ha gestionat 6 iniciatives empresarials. Es tracta d'una eina estratègica de dinamització que ha de promoure el desenvolupament econòmic de la ciutat i ha de contribuir a la creació d'ocupació, ho ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
Invest in Lleida s'encarrega d'acompanyar i atraure iniciatives inversores a la nostra ciutat, a més d'agilitzar i simplificar la tramitació administrativa i ofereix informació sobre els incentius fiscals municipals i d'altres que n'hi puguin haver. Aquesta missió és la d'obrir Lleida al món.
L'Ajuntament també defensa que amb la nova oficina Lleida serà la ciutat de les oportunitats per seguir exercint el lideratge que ja té.
En cultura, la venda d'abonaments per la propera edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, de Sitges, ha augmentat un 30% quan només falta una setmana per l'inici. Avui s'han avançat les darreres novetats del certamen, com la projecció del documental Superman, la història de Christopher Reeve. David Navarro.
La presència anunciada de Geoffrey Rush com a premi honorífic, la inauguració de la Mada Presence, el darrer treball de Steven Soderbergh i una programació que complirà de les darreres novetats les 10 jornades del festival, amb la projecció de 402 pel·lícules, han alimentat les ganes dels aficionats a gaudir del cinema fantàstic. La directora de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Mònica García i Massaguer, ha explicat que la venda d'entrades va a bon ritme.
Perquè hem pujat gairebé un 30% als abonaments. Això significa que hem venut menys, però multiplicat per 10, 15 o 20 entrades. Estem ara en 57.718 unitats, perquè ha estat una pujada bestial. El dia que vam obrir, ja et dic, vam acabar amb un 30-35% més que l'any anterior i això es multiplica per entrades.
Avui s'han anunciat novetats com la projecció del documental Superman, la història de Christopher Reeve, o el premi Woman in Fan a la cineasta Marta Argarona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol està jugant des de les 7 contra el Villarreal amb Vélez i Olivan com a principals novetats de l'11. Els blanquiblaus, que venen de perdre el camp del Madrid, esperen sumar la tercera victòria seguida a l'RCD Stadium. L'Espanyol esperarà 14, dos punts per sobre del descens. Ara mateix, minut 21 de partit, sense gols, Espanyol 0, Villarreal 0. De la seva banda, el Barça sumava ahir una nova victòria a la Lliga, 1-0 contra el Getafe, i continua al capdavant del campionat amb 21 punts de 21 possibles, 4 més que el Madrid. El gol de Lewandowski donava la victòria als blaugranes, que disposaven de moltes opcions per ampliar distàncies. L'entrenador Hansi Flick treia ferro a la possibilitat d'igualar el millor inici de Lliga de la història del club si l'equip guanya dissabte al camp de l'Osasuna.
No en tenia ni idea quan vaig començar que amb 8 victòries fèiem el rècord. Però no m'importa. Des que vam començar la Lliga, sempre hem dit que hem d'anar pas a pas i pensar en el més immediat, que ara és l'Osasuna. Ens hem de centrar al 100% només en el proper partit, que és Osasuna. És la nostra feina. I no, no m'importen els rècords i aquestes coses.
I don't care about that. I don't care about records or like this.
El Girona, en canvi, no aconseguia superar el Rayo a Montilivi. Empat sense gols que allarga 4 els partits sense guanyar dels gironins, que són ara 12ens, 3 punts per sobre del descens. Girona FM, Pau Villafañé.
Els gironins, que van tornar a jugar a Montilivi amb un 11 amb més titulars que València, van disputar un partit molt igualat, on van desaprofitar algunes ocasions clares per endur-se els 3 punts. Mitchell va explicar després del partit que no podria retreure res als seus jugadors.
Totes les coses que han hecho en el campo han estado bien, menos en la falta de gol, que es algo que bueno, hoy nos ha penalizado solo con un punto, pero que yo me voy al rendimiento y el rendimiento creo que ha sido el correcto y el bueno que, y el camino a seguir para seguir creciendo como equipo.
L'entrenador del Girona, que va destacar el partit de Llàcer, Esprilla, però ja el va avisar també que el dorsal 10 se l'ha de guanyar sobre el camp. Ara el Girona posa ja la mirada en el partit de diumenge contra el Celta de Vigo per tornar al camí de la victòria.
Gràcies, Pau. Encara en futbol, cara i creu per als equips catalans als 16ens de final de la Copa Federació. El Centre d'Esport Sabadell passava ronda a Múrcia. Després de superar la tanda de penals, l'equip murcià jugarà el proper dimecres als 8ens de final contra el Poblense. El porter José Ortega aturava el llançament decisiu.
Era el primer partit que m'estrenàvem amb el Sabadell i la veritat que molt content de debutar d'aquesta manera, d'ajudar, i molt orgullós del meu equip, perquè la veritat que fins l'últim moment ha creu i res, orgullós sobretot.
En canvi, el Terrassa s'acomiadava de la competició també als penals, després d'empatar un contra la Nucía. Chus Trujillo és l'entrenador del Terrassa.
Felicitar a los jugadores porque tuvimos casi 50 minutos, ¿no? 50 y tantos minutos, 60 minutos con uno menos y al menos no encajamos, ¿no? Y tuvimos opciones de meter, pero tenemos muchas cosas que mejorar si queremos hacer algo ya ahora en la liga, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que mejorar.
En waterpolo ja ha començat la fase prèvia de l'Eurocup masculina. 3 equips catalans, Sant Andreu, Terrassa i Barcelona, buscaran fins diumenge l'accés al quadre principal d'aquesta competició. El Sant Andreu, de moment, aquesta tarda ha perdut 16-7 contra l'Enca d'Istanbul. Demà s'enfrontarà al Hub de Zagreb. També demà a les 6 el Terrassa jugarà contra el Budapest. I a 6:45 el Natació Barcelona s'enfrontarà al Gènova.
Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
around by time. The sun is shining, I'm feeling fine. Tony Hawk and I'm on my grind. Party hard cause we choose it. We having fun without snoozing. I'm on the boat and I'm cruising. Don't consider it, just do it.
Do it.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
PP i Govern es tornen a enfrontar al Congrés per la reforma del finançament i l'acord amb Esquerra Republicana, Maria Pagès.
La vicepresidenta Maria Jesús Montero acusa els populars d'oposar-se al pacte per interessos electorals. Des del Partit Popular, el diputat Juan Bravo acusa els socialistes de traïdors i de voler perjudicar altres comunitats en benefici de Catalunya.
El único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Cataluña nos roba o contra Cataluña vivíamos mejor. Porque piensan que alimentar este discurso del victimismo le puede dar electoral.
Ustedes han pactado rompe con el sistema de financiación y rompen la igualdad entre españoles. Están creando independentistas de primera y españoles de segunda.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea desestima la demanda de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la negativa del Parlament Europeu a acceptar-los com eurodiputats a l'inici de la legislatura 2019-2024.
Toni Comín demanarà immediatament al Suprem una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'obligació de jurar la Constitució. Els de Junts han lamentat que Luxemburg hagi obert la porta a subvertir resultats electorals.
La comissió del 17 al Congrés ha aprovat aquesta tarda el pla de treball que demana la desclassificació dels informes del CNI, tal com va avançar ahir el govern espanyol.
I la comissió sobre l'operació Catalunya iniciarà la ronda de compareixences el proper 15 d'octubre amb els testimonis de l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
Creix la preocupació entre els barcelonins per la inseguretat i baixa per la neteja després d'un any amb el pla Endreça.
La inseguretat obté un 27,7% de les mencions com a problema principal de la ciutat. És la xifra més alta de la història. Des de l'Ajuntament, la tinent d'alcaldia, Laia Bonet, recorda però que els delictes van a la baixa.
Les dades que reflecteix l'enquesta en termes de seguretat són dades importants i, per tant, són percepcions que no poden ser menys tingudes, i aquestes dades de juliol i agost són, com deia, significativament millors que aquesta percepció que mostren aquestes enquestes.
En cultura, Giancarlo Esposito rebrà el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges i Marta Argarona el Premi Woman Infant. El festival programa El Mal Invisible, una creació de Lluís Arcarazo amb David Verdaguer i Àngela Cervantes.
La venda d'abonaments per la pròxima edició del festival ha augmentat un 30% quan només falta una setmana per l'inici. Mònica García és la directora de la Fundació Festival de Sitges.
Hem pujat gairebé un 30% els abonaments. Això significa que hem venut menys, però multiplicat per 10, 15 o 20 entrades. Estem ara en 57.718 unitats, perquè ha estat una pujada bestial. El dia que vam obrir, ja et dic, vam acabar amb un 30-35% més que l'any anterior, i això es multiplica per entrades.
I en esports, Toni Castro, l'Espanyol està jugant contra el Villarreal a l'RCD Stadium.
Els blanquiblaus, que venen de perdre el camp del Madrid, volen sumar la tercera victòria seguida a casa. Ara mateix, minut 30, primera part, Espanyol 0, Villarreal 0. Recordem que el Barça va guanyar i el Getafe, i que el Girona va empatar sense gols contra el Rayo. I encara en futbol, el Sabadell va superar el Múrcia a la Copa Federació i disputarà els vuitens de final contra el Poblense, i en canvi el Terrassa va caure eliminat als penals contra la Nucía.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que podem qualificar d'estiuenc, el que hem tingut aquest dijous a les comarques de Girona, a l'Ebre, a moltes contrades del prelitoral. Hem passat dels 30-32 graus. Sí que Girona, sobretot a l'Empordà, ha canviat el vent de cop i volta i ha baixat també en picat la temperatura. I tot just a hores d'ara comencen a arribar més núvols que estan afectant especialment les comarques de Ponent i que acabaran deixant al llarg de la tarda i més aviat al vespre alguna pluja feble, independentment moment ha anat plovent i ho continuarà fent al Pirineu Lleidatà. Quan més cap a la costa, més clarianes. I encara amb aquest vent que es deixarà sentir de garbí sobretot a la costa barcelonina i tarragonina. Demà un temps força tranquil al matí, a la tarda algun xàfec, més aviat vespre, al sud de Girona, i demà força tramuntana a l'Empordà i molt de vent de ponent o de dalt a les comarques de Tarragona, Barcelona i Lleida. Demà també baixarà una mica la temperatura, però sobretot a la costa encara l'ambient serà molt suau. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment el trànsit es manté tallat a l'autopista AP7, a l'altura de l'Ampolla, en sentit sud, en sentit València. Recordem que ha estat una topada amb tres camions i dos turismes implicats, sense ferits, sortosament, però vaja, es manté el trànsit tallat en aquest punt i es desvia per una sortida anterior, per la sortida de 39 cap a la Nacional 340. Aquí en aquest punt sí que hi ha aturades i cues. A la resta de punts de trams destacarem, en el cas de la C31, aturades del Prat de Llobregat, també per accident d'entrada a Barcelona, a l'autovia A2, en aquest cas a l'altura de Vilagrassa, hi ha hagut un accident també, i hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, i a l'autopista C32, en aquest cas per un vehicle variat a Sant Boi de Llobregat, ocupant un carril en sentit Castelldefels, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nova picabaralla que han protagonitzat el Congrés, el PSOE i el PP, i també Junts i Esquerra, sobre el sistema de finançament singular per Catalunya.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, l'ha defensat, ha reiterat que no trencarà la solidaritat interterritorial i ha assegurat que donarà resposta a les aspiracions de més autogovern d'algunes comunitats autònomes. Per la seva banda, el Partit Popular acusa els socialistes de traïdors i de voler perjudicar algunes comunitats en benefici de Catalunya.
I per la seva banda, des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha acusat Junts d'oposar-se a l'acord PSC-Esquerra sobre el sostre de despesa només perquè l'ha pactat el seu partit. I diu que si els interessa millorar el finançament hi haurien d'haver donat suport. Pere Sanz.
María Jesús Montero ha acusat el PP d'atiar el victimisme i el greuge territorial. La vicepresidenta començava la seva intervenció denunciant que els populars només busquen rèdits electorals carregant contra l'acord amb Esquerra Republicana pel finançament singular a Catalunya. En la seva resposta, el diputat del Partit Popular, Juan Bravo, parlava de traïció i acusava el PSOE de perjudicar altres comunitats autònomes.
Yo creo que, por desgracia, el único interés que motiva al Partido Popular se resume en un lema: Catalunya no roba o contra Cataluña vivíamos mejor, porque piensan que alimentar este discurso del victimismo, del agravio, le puede dar rédito electoral.
Ustedes han pactado rompe con el sistema de financiación y rompen la igualdad entre españoles. Están creando independentistas de primera y españoles de segunda.
La sessió parlamentària també ha viscut un nou enfrontament entre Esquerra Republicana i Junts. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de criticar l'acord amb el PSC només perquè no l'han tancat ells, ha dit. Rufián, a més, ha retret a Junts que posin en dubte sistemàticament els acords tancats entre republicans i socialistes. Una afirmació que ha mantingut el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
Després de negociar tot, principals mesures socials amb el govern, hem votat el 89% de les mesures del govern. Vostès, sense negociar absolutament res, dit per vostès, el 86%. Qui ha votat a canvi de res?
El PSOE va obtenir l'aprovació dels pressupostos a canvi de res. De fet, no va aconseguir l'aprovació d'uns pressupostos, no. Per la mateixa taula en va aconseguir l'aprovació de dos pressupostos.
La portaveu de Sumar, Aina Vidal, ha qualificat d'injust, caòtic i caducat l'actual model de finançament.
En aquest context, la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, defensa l'estratègia negociadora de Junts pel que fa als pressupostos de l'Estat i assegura que la seva formació està actuant amb altura de mires. Ho ha dit en una entrevista al Notícies en Xarxa. Anna Ruiz.
Però Budó considera que les converses poden començar ja i no cal esperar la fi del Congrés. Tot plegat, diu, per aconseguir uns bons pressupostos que també vincula a un millor finançament dels ajuntaments.
Sense negociació i esperant a que un Congrés obri màgia, doncs tampoc és així, no? Que es fa, jo confio que tot aquest període és per poder negociar bé i atendre unes peticions que jo crec que són necessàries perquè Catalunya, i no només Catalunya, sinó la resta de comunitats autònomes, tirin endavant i sobretot també les administracions locals, els ajuntaments.
L'alcaldessa de la Garriga i presidenta de la EMC es mostra convençuda que Junts està actuant amb responsabilitat i altura de mires. És la reclamació que ha fet arribar la formació independentista al govern català. L'executiu de Salvador Illa ha advertit a Junts del risc que per a Catalunya suposaria no aprovar uns nous pressupostos generals de l'Estat.
En clau política o judicial, titular també destacat del dia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desestimat la demanda de Carles Puigdemont i Toni Comín contra la negativa del Parlament Europeu a acceptar-los com a eurodiputats a l'inici de la legislatura 2019-2024.
En la sentència, el Tribunal diu que l'Eurocambra no té marge per qüestionar la llista final d'eurodiputats que envia a Espanya, encara que exclogui membres que no han jurat la Constitució. Tot i això, el Tribunal insta els de Junts a recórrer el cas per la via judicial espanyola. La decisió complica la situació per a Toni Comín, eurodiputat de Junts. Aquí la presidenta del Parlament Europeu no va acreditar en espera d'aquesta sentència.
Doncs Comín demanarà immediatament al Suprem una prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'obligació de jurar la Constitució.
Els de Junts han lamentat que Luxemburg hagi obert la porta a subvertir resultats electorals.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit no admetre les tres querelles presentades contra el president del Parlament, Josep Rull, i el que era en aquell moment conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la no detenció de l'expresident Carles Puigdemont en la seva estada a l'agost a Barcelona.
La sala considera que no existeix cap element que permet relacionar a cap d'aquestes persones amb els fets ocorreguts el passat 8 d'agost.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La comissió del 17 al Congrés ha aprovat aquesta tarda el pla de treball que demana la desclassificació dels informes del CNI, tal com va avançar ahir el govern espanyol.
L'organisme es reunirà de nou el pròxim 8 d'octubre per debatre possibles compareixences.
I pel que fa a l'altra comissió, en marxa, la de l'Operació Catalunya, iniciarà la ronda de compareixences el proper 15 d'octubre amb els testimonis de l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
La comissió s'ha reunit també aquest dijous per aprovar el llistat dels 20 compareixents, entre els quals hi hauria també l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, o l'exdirector de la Policia Nacional, Ignacio Cusidó.
Encara en clau judicial, aquest matí han passat a disposició judicial els detinguts de la Font de la Pólvora, del crim de la Font de la Pólvora. Els quatre presumptes autors dels fets van ser detinguts dimarts a Granada. Girona FM, Pau Villafañe.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial al voltant de l'edifici dels jutjats per evitar aglomeracions. Desenes de familiars de la víctima s'han concentrat a les portes des de mig matí. El germà d'un dels assassinats, l'Antonio, agraeix la tasca policial i diu que abans no hi confiaven.
Simplemente está muy agradecidos con ellos, ¿vale? Porque han hecho un trabajo estupendo, porque no lo han demostrado. Nosotros creíamos que no, ¿vale? Estábamos en una duda, pero ellos han hecho el trabajo espectacular, porque lo han cogido a todos los asesinos. Y estamos muy contentos por esa parte, tanto de los civiles, de la parte de Andalucía, como los de Cataluña.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir aquestes quatre persones el dimarts a Granada com a presumptes autors del tiroteig que hi va haver la nit de Sant Joan.
En successos també ha estabilitzat l'incendi que ha afectat una empresa de biomassa d'uns 550 metres quadrats a Reus. L'interior de l'empresa tèxtil adjacent finalment no ha quedat afectat.
L'incendi en una empresa de biomassa del Berguedà ha obligat a confinar bona part de la tarda als veïns i activar el pla Procicat en fase de prealerta. Per sort, però, no hi ha hagut cap ferit. Fa pocs minuts, Emergències també ha aixecat el confinament del barri de Valldan, molt pròxim a la nau incendiada.
I aquesta tarda s'ha celebrat a la Ciutat de la Justícia l'acte de reconeixement als serveis penitenciaris, un acte que ha servit com a homenatge a la cuinera de Mas d'Enric, assassinada ara fa ja mesos. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Un acte que ha servit per agrair la tasca que fan tots els treballadors de serveis penitenciaris de Catalunya, agraint tant la seva trajectòria com la seva dedicació, com també aquells que s'han jubilat aquest any. A banda, hi ha hagut un record per la Núria López, la cuinera de Mas Enric, que va ser assassinada ara ja fa uns mesos a mans d'un pres, i és que tant el seu nebot com la seva germana han pujat a l'escenari i han rebut una medalla de commemoració a mans del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Abans s'havia recordat la feina que fan tots els serveis penitenciaris des de ja fa molts anys i s'ha volgut posar èmfasi en que s'ha de millorar les seves condicions. A l'acte també han parlat persones representants dels funcionaris. Han recordat que el nom de la Núria no pot caure en l'oblit i han recordat al conseller que la situació de seguretat ha de millorar si no vol que hi hagi noves mobilitzacions.
Creix la preocupació entre els barcelonins per la inseguretat i baixa per la neteja després d'un any amb el pla Endreça. De fet, la inseguretat obté un 27,7% de les mencions com a problema principal de la ciutat. És la xifra més alta de la història. Albert Güell.
Malgrat que la percepció d'inseguretat ha assolit la xifra més alta de la història en aquesta enquesta, la primera tinenta de l'alcaldia, Laia Bonet, ha destacat que les dades diuen que la tendència va a la baixa en els darrers mesos. Bonet afirma que els delictes han disminuït un 7% de mitjana entre juliol i agost.
Les dades que reflecteix l'enquesta en termes de seguretat són dades importants i, per tant, són percepcions que no poden ser menys tingudes, i aquestes dades de juliol i agost són, com deia, significativament millors que aquesta percepció que mostren aquestes enquestes.
L'accés a l'habitatge i la neteja són les altres preocupacions principals de la ciutadania, amb un 12 i un 9% respectivament. D'altra banda, un 47% del veïnat considera que la ciutat ha empitjorat l'últim any, mentre que el 28% creu que ha millorat. Amb tot, la satisfacció per la gestió municipal ha millorat en 5 dècimes respecte a l'any passat. L'enquesta de serveis municipals de Barcelona es va fer del 29 de gener al 29 d'abril d'enguany.
Més coses. Catalunya està sobreenvellida. L'any 2050, un de cada quatre habitants tindrà més de 85 anys i per aquest motiu la taula del tercer sector social reclama al govern un nou model d'atenció i acompanyament de les persones grans. La taula representa 3.000 entitats. Maite Polo.
El model actual se centra sobretot en les persones grans que són vulnerables i dependents, però no té en compte les que envelleixen de forma prematura per una discapacitat, una malaltia o bé una addicció, i tampoc aquelles que són plenament actives i autònomes. La crítica l'ha fet avui la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, en la presentació d'un dossier sobre els diversos tipus d'envelliment que hi ha a Catalunya. Ha demanat un canvi de paradigma. Alsina ha reclamat al govern de la Generalitat que el reconegui a ells com a interlocutors per abordar aquesta millora necessària, diu, cap a un acompanyament més respectuós de la vellesa.
Demanem al nou govern replantejar el model d'acompanyament a l'envelliment, a revisar les polítiques socials que han d'assegurar els drets de les persones en aquesta etapa de la vida, i incorporar les propostes que les entitats socials, com a expertes en aquest àmbit, posem sobre la taula.
El tercer sector demana més recursos a les administracions per cobrir les demandes de les persones grans i no vulnerar el dret d'aquest segment de la població a rebre l'atenció necessària.
Més coses, parlem ara d'aquesta casa, de l'Aixal, perquè Maria Eugènia Gay Rosell ha estat nomenada per unanimitat presidenta del Consell d'Administració i Núria de José Gomar, nova consellera delegada.
Maria Eugènia Gay és jurista i advocada, va ser degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i actualment és regidora a l'Ajuntament de la Ciutat Comtal i diputada a la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, Núria de José Gomar és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma i actualment era la responsable d'actualitat a la xarxa, on també ha estat responsable de coordinació i cap de projectes.
En declaracions a la xarxa, de José ha destacat que continuarà treballant pel desenvolupament del pla estratègic.
L'objectiu principal amb el que afronto aquest nou càrrec és seguir acomplint el que marca el pla estratègic de l'Aixal, seguir avançant en aquesta línia, sent molt sensible a la realitat del que afecta al sector dels mitjans de comunicació locals, i especialment a reptes com ara ens plantegen la desinformació, la cohesió social, els nous hàbits de consum per part de l'audiència o la irrupció de la intel·ligència artificial.
També ha estat vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. De José relleva Marc Melillas, qui dimecres va ser nomenat nou director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat.
Canviem de qüestió, matí molt complicat a una línia del Vallès de Ferrocarrils on el descarrilament d'una màquina de treballs ha alterat la circulació entre Barcelona i el Vallès de l'S1 amb un tren cada 20 minuts. La circulació no s'ha normalitzat fins passat el migdia. Cugat Media, Ana González.
El servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja funciona amb l'horari habitual després que un descarrilament d'una màquina de treball hagi alterat les freqüències de pas de la S1 durant tot el matí. L'accident s'ha produït a les 2 de la matinada a l'estació de Mirassol i les conseqüències s'han arrossegat fins passat el migdia. Fins llavors, els combois de la línia de Terrassa han circulat cada 20 minuts. Des dels ferrocarrils han explicat que encara es desconeixen els motius del descarrilament i que la màquina de treball, que és la que estava fent el manteniment de les vies, s'havia pogut retirar a primera hora, però que les afectacions estaven provocades per les tasques de reparació dels desperfectes provocats per la sortida de la via.
I encara parlant de mobilitat, creix un 15% el nombre d'usuaris de bicicleta a la ciutat de Barcelona i els seus accessos, segons un estudi del Reial Automòbil Club de Catalunya. Esther Minguell.
La mostra s'ha fet en 14 carrils bici representatius de la ciutat i els seus accessos en dies laborables. Un 90% dels usuaris asseguren que no poden fer el seu recorregut habitual en espais especials específics per circular i prop d'un 60% se senten vulnerables. Tot i això, des del RAC consideren que cal adaptar l'estratègia ciclista a Barcelona a l'ús real que es fa dels espais. Per Cristian Verdagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, no cal ampliar el nombre de carrils bici, sinó que s'han de consolidar.
A molts carrers, l'espai reservat per la mobilitat ciclista no està assolint un ús que vagi en consonància amb l'espai que s'hi dedica. I, per tant, caldria ajustar aquest espai reservat a l'ús que se'n fa, sense perdre de vista que els ciclistes també tenen altres espais aptes per la circulació, començant pels espais compartits amb altre tipus d'usuaris.
Durant el 2023, els accidents amb bicicleta han disminuït prop d'un 10%, però augmenta el nombre de ferits greus. El perfil majoritari de ciclistes són joves d'entre 21 i 40 anys i un 70% l'utilitzen en lloc del transport públic per accedir a la ciutat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Sant Vicenç i Ràdio Vilafant.
A Sant Vicenç dels Horts han començat les obres a la xarxa d'aigua potable que han de servir per millorar el subministrament i evitar la pèrdua de fins a 132.000 metres cúbics d'aigua a l'any. El cost de les obres és de prop de 950.000 euros, finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Barcelona. Ja abans d'aquestes obres, Sant Vicenç dels Horts porta 7 mesos acumulats en números verds, amb un consum per sota del límit marcat pel pla de sequera.
Patrimoni, joventut i arts escèniques s'uniran el cap de setmana del 12 i el 13 d'octubre a Vilafant en la quarta edició de Festival Dòria, una proposta que portarà l'activitat cultural a l'entorn de les restes arqueològiques i la masia de Palol-Savaldòria, amb una primera jornada d'escriptura creativa el dissabte i l'esperada representació per part de les persones joves de la llegenda Teofonies el diumenge. En Moisés és un dels professors de la companyia teatral Solucions Escèniques.
No té una narrativa clàssica d'inici, nus i desenllaç, una
introducció,
sí, on explicar el perquè de les coses.
Un Festival Dòria que vol potenciar la cultura a través de les arts escèniques treballant amb la joventut del municipi.
En cultura, la venda d'abonaments per la propera edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges ha augmentat un 30% quan només falta una setmana per l'inici. David Navarro.
La presència anunciada de Geoffrey Rush com a premi honorífic, la inauguració de la mà de Presence, el darrer treball de Steven Soderbergh i una programació complirà de les darreres novetats les 10 jornades del festival, amb la projecció de 402 pel·lícules, han alimentat les ganes dels aficionats a gaudir del cinema fantàstic. La directora de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Mònica García i Massaguer, ha explicat que la venda d'entrades va a bon ritme.
Perquè hem pujat gairebé un 30% els abonaments. Això significa que hem venut menys, però multiplicat per 10, 15 o 20 entrades. Estem ara en 57.718 unitats, perquè ha estat una pujada bestial. El dia que vam obrir, ja et dic, vam acabar amb un 30-35% més que l'any anterior i això es multiplica per entrades.
Avui s'han anunciat novetats com la projecció del documental Superman, la història de Christopher Reeve, o el premi Woman in Fan a la cineasta Mar Targarona.
I el circuit teatral Què diu que fan sobre la memòria històrica arribarà a 15 municipis de l'Ebre i al Camp de Tarragona. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
15 municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona acolliran el primer circuit d'espectacles Què diu que fan, escenaris de la Catalunya Sud, un projecte que girarà al voltant de la memòria històrica amb el títol Veus i silencis de la memòria. Carles Gispert és el portaveu.
És la primera vegada en què ens presentem als equipaments escènics i als municipis de Penedès, Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre com una xarxa, és a dir, que fem un cicle conjunt i que pretendrà ser un cicle que es repeteixi cada any i que aquest any, 2024, tindrà com a títol temàtic Veus i silencis de la memòria.
El cicle comptarà amb obres que giraran al voltant dels darrers dies de la Catalunya republicana o de la barbàrie de la Guerra Civil Espanyola i la postguerra, entre d'altres temes. Tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol juga des de les 7 contra el Villarreal. Els blanquiblaus que venen de perdre el camp del Madrid esperen sumar la tercera victòria seguida a l'RCD Stadium. Ara mateix estan guanyant amb gol de Jofre en el minut 46, tot just abans del descans. Un xutàs des de la frontal de l'àrea que avança l'equip de Manolo González. Ara mateix el partit tot just ara arriba al descans. Espanyol 1, Villarreal 0. De la seva banda, el Barça va sumar ahir una nova victòria a la Lliga per 1-0 contra el Getafe. Continua al capdavant del campionat amb 21 punts, 4 més que el Real Madrid. El gol de Lewandowski donava la victòria als blaugranes. L'entrenador Hansi Flick treia ferro la possibilitat d'igualar el millor inici de la Lliga de la història si l'equip guanya dissabte al camp de l'Osasuna.
No en tenia ni idea quan vaig començar que amb 8 victòries fèiem el rècord, però no m'importa. Des que vam començar la Lliga sempre hem dit que hem d'anar pas a pas i pensar en el més immediat, que ara és l'Osasuna. Ens hem de centrar al 100% només en el proper partit, que és Osasuna, és la nostra feina. I no, no m'importen els rècords i aquestes coses.
I don't care about that. I don't care about records or like this.
El Girona, en canvi, no aconseguia superar el Rayo a Montilivi, empat sense gols que allarga 4 als partits sense guanyar dels gironins, que són ara 12ens, 3 punts per sobre del descens. L'entrenador Michel Sánchez lamentava no haver pogut concretar les opcions de gol.
No sé si és determinació, si és al final un poco hoy la calidad no ha salido en el último pase, en el último centro, pero hemos tenido 3, creo que 3, 4 muy, muy, muy claras. Y bueno, no hemos marcado.
Compte que tot just empata el Villarreal, no havia acabat encara la primera part, i empata el conjunt groguec al gol d'Ayofe Pérez. Per tant, encara no acaba la primera part, 8 minuts afegit, Espanyol 1, Villarreal 1. Encara en futbol, cara i creu per als equips catalans dels 16ens de final de la Copa Federació. El Sabadell passa la ronda a Múrcia després de superar la tanda de penals. El porter José Ortega aturava el llançament decisiu.
Era el primer partit que m'estrenàvem amb el Sabadell i la veritat que molt content de debutar d'aquesta manera, d'ajudar, i molt orgullós del meu equip, perquè la veritat que fins l'últim moment ha cregut, i res, orgullós sobretot.
El Sabadell jugarà dimecres als 8ens de final contra el Poblense de Mallorca. En canvi, el Terrassa s'acomiadava de la competició també als penals, després d'empatar un contra la Nucía. Xus Trujillo és l'entrenador del Terrassa.
Felicitar a los jugadores porque tuvimos casi 50 minutos, ¿no? 50 y tantos minutos, 60 minutos con uno menos y al menos no encajamos, ¿no? Y tuvimos opciones de meter, pero tenemos muchas cosas que mejorar si queremos hacer algo. Y ahora en la Liga, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que mejorar.
I per acabar, l'Ali, un apunt de vela. La final de la Copa Louis Vuitton entre l'Una Rossa Italià i l'Ineos Britànica ha començat amb empat. Britànics i italians s'han adjudicat una regata per cap en aquesta jornada inaugural marcada pel Forben.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Live inside a world that isn't black and white. I wonder.
what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. Something wrong, I never said I was the same. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side, tell me that the world will end up alright.